Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Els dijous de juliol a Sant Sadurní tenen un element comú, els tastos al pati de Can Guineu, un cicle que enguany celebra 5 anys i que condueix el sommelier de Cal Fer-ho i col·laborador del Penedès en xarxa, que ens espera a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez per presentar-nos aquesta nova edició.
Com comentes, presentem ja aquest cinquè cicle de tastos d'escumosos al pati de Can Guineu de Sant Sadurní i ho fem amb el nostre sommelier de referència, el Xavi Roig, de Cal Fer-ho. Molt bon dia, Xavi, com
Hola,
estem?
Molt bé, ja punt per l'estiu, ja tot aquí, ja venen les activitats, com quan a vegades fem els maridatges, doncs aquí, doncs, aquí a la ràdio, doncs ara ens anem per explicar doncs, aquestes activitats doncs, que venen a l'estiu, que organitzem doncs, des de Cal Fer-ho doncs, a Sant Sadurní, perquè ens agrada promocionar les bombolles i donar a conèixer doncs, els caves i vins que es fan per aquí i estar d'altres llocs, perquè creiem que... Bueno, jo sempre dic que el vi és cultura i aquesta cultura l'hem de potenciar i, a més, estem a Sant Sadurní, capital del cava, capital de les bombolles, i, per tant, hem de ser un referent de que es parli de molt de bombolles i sempre que dius, Sant Sadurní, hostia, terra de bones bombolles i que sempre doncs, puguem estar doncs, parlant d'això. Llavors, ja aquest any estic supercontent perquè arribem doncs, a la cinquena edició dels tastos al pati de Can Guineu, que és... Va començar en pandèmia, així mig en broma, però ja en portem 5, i per mi doncs, això és un gran... Bueno, estic molt content de poder arribar a la cinquena edició, que ja és una cosa consolidada, i que tot just fa 15 dies que ho vam presentar, que vam donar-ho a conèixer, encara falta uns dies pel juliol, per els dijous de juliol, els tres primers dijous de juliol, que és quan fem aquests tastos, però veig que ja, ostres, ja la gent que ha vingut altres anys ja està apuntant-se per repetir, que ja s'està creant com uns dies de per anar a tastar, perquè al final són uns tastos pensats per tothom, no està pensat per experts, però són realment unes masterclass que estem preparant pels dijous al vespre. I aquestes masterclass, però clar, al final t'agrada saber més coses del que està passant al voltant dels vins escumosos. I d'entrada tastem molta cosa d'aquí, però hi ha algun guinyo que anem tastant vins de fora, vins escumosos d'altres regions de fora del Penedès, perquè crec que, bueno, com he començat abans, que era el viscultura, i hem d'estar oberts per veure què s'estan fent altres llocs, per aprendre, per poder opinar, que si no coneixes no podem opinar. I la idea una mica és a organitzar aquests tastos és per poder opinar i per poder dir, mira, aquests vins m'agraden, aquests no m'agraden, però que puguis tenir aquestes possibilitats de conèixer coses que no es coneixen. I una mica cada any anem preparant tres sessions i hi ha tres sessions amb tres temàtiques diferents, que al final qui vol participar a les tres activitats, els tres primers dijous de juliol, doncs llavors, bueno, perquè cada sessió estem com a mínim de 8 a 10 vins, o sigui que te'n vas amb uns 30 i pico vins escumós tots diferents i clar, i fas una masterclass, bueno, jo com he dit, ja, que dius, ja surts expert en bombolles i llavors ja pots tenir un àpat familiar, pots tenir un àpat d'empresa que tu ja vas allà de sobrat, bueno, sobrat, de coneixedor.
Ja sembla que en sàpigues del
sí,
que parles.
Sí, sí, sí. I bueno, és la intenció que també al final moltes vegades no, jo soc de Sant Sadurní i en sé molt de vins escumosos, en sé molt del cava. Sí, però també hi ha altres moviments, altres pobles o altres regions i s'ha d'anar coneixent i també dintre el món dels escumosos hi ha molta variant i ara estem en un moment que, bueno, àlgic, que hi ha pues, ganes d'innovar, ganes de presentar productes nous, de buscar qualitat, buscar relacionar-ho molt amb les vinyes i llavors fa que també sigui doncs, una cosa per treballar. S'està dient que al nivell global el món del vins escumosos està pujant, el món, la producció està pujant, l'únic que bueno, a vegades potser està pujant coses molt bàsiques, més senzilles, però també per mi està pujant la qualitat i la diferenciació entre productes, que trobes que cada vegada cada producte té més identitat. Aquest any la primera sessió la dediquem doncs, a Corpinats, que ja, doncs, ja des del 2018 que existeix. Nosaltres ja des dels 5 anys sempre hem dedicat una sessió, que serà la primera dels tres dijous, que la dediquem a Corpinat. I, per exemple, l'any passat la vam dedicar a fer els Corpinats, però de tastar tots els Corpinats de tots els cellers que hi havia, que en aquell moment hi havia 12 l'any passat, de l'anyada 2018. I ara dius, ostres, com pot ser? Doncs és la mateixa regió, les mateixes varietats, cellers molt a prop, però en canvi vam tastar els 12 i tots 12 eren diferents perquè tenia una superidentitat. I això és el que per mi és un... Bueno, estic molt content de com estan anant les coses aquí, que està creant aquesta identitat i que dius, ostres, jo vull tastar aquest té aquestes característiques, aquest tasta un altre, tot i que estem parlant del mateix territori. I aquest any doncs, comencem també amb Corpinat com l'any passat, que l'any passat va ser només una sola anyada. Mm. Aquest any ens en anirem, doncs, hem dit una temàtica una mica rara, però és que en diem entre tradició i innovació. Seria una mica el títol de Corpinat, tradició i innovació. I doncs és perquè a vegades ens sembla que les coses que són dintre Corpinat i en cellers nous, que ja seran com novetat, perquè aquest any l'any passat eren 12, aquest any són 15. Mm. Que la idea és estar tots els 15, vull dir, o sigui, com un vespre és assentar-se al pati, que en guineu...
Un ditet, plàstic, no? Només, Xavi.
Un ditet, només. Un ditet, però 15 ditets. Que,
Déu-n'hi-do, eh?
Ja, però estàs al final, estàs en un lloc agradable, que és el pati Cal Guineu, que és la casa pairal o casa històrica de Sant Sadurní. Llavors té un pati, vull dir, la casa està una mica, doncs, no està en ruïna, bueno, està una mica, doncs, en fase decadent, diríem, perquè havia sigut, però el pati, doncs, no et pot caure res a sobre.
Té aquella màgia, no?
Té una màgia i té un encant, i allà van passar moltes coses. Ara, l'altre dia vaig trobar, doncs, que han editat un llibret l'Ajuntament de l'Arxiu Municipal que parla de Can Guineu i et trobes que, bueno, amb aquest pati hi ha una escalinata allà i es veu amb aquest llibret la foto de que hi havia tota la família Mira allà que havien celebrat, doncs, un casament. I clar, dius, ostres, aquí han passat moltes coses amb aquest pati i veies tota aquella gent vestida de fa més de 100 anys i dius, ostres, i tota ben elegant. I, ostres, aquí han passat moltes coses. Bueno, vull dir, com... No ens arribem a les ruïnes dels romans que han passat encara més batalles, però aquí estem en un edifici que potser té uns 200-300 anys i que han anat passant moltes coses. Ha sigut una mica el punt de pas de carros carregats de raïm en aquest pati. El que passa que després han hagut fases que, clar, és un pati noble, que en el seu moment era pati d'una masia i després es va anar com convertint, doncs, en arreglant els jardins a mesura, doncs, al principi del segle, doncs, XIX. I llavors fa que també tingui un encant especial aquest pati. I el que comentava dels Corpinat, doncs aquest any hi ha 15, i llavors la idea és d'estar-lo tots. I això de la innovació que deia, doncs hi haurà cellers nous, que són aquests tres cellers que han incorporat aquest any, però després a vegades diem, ostres, és que l'altre dins de Corpinat hi ha cellers molt clàssics de tota la vida, i ens sembla que aquests cellers clàssics de tota la vida no estan innovant, que fan el mateix de sempre. I crec que no és això. I una mica la idea és de transmetre que dintre està una etiqueta que et sembla un celler que té 50 anys d'història, 70 anys d'història, em sembla que sempre ha estat igual. I no és així, jo penso. Mm. I a més també dintre Corpinat s'ha donat molta importància a les varietats tradicionals. I dius, ostres, com pot ser que havíem plantat Chardonnay pensant que seríem innovadors i ara ens en tornem a plantar xarel·los i donar molta importància a les varietats garnatges, varietats tradicionals, estem donant aquesta... Doncs, ostres, això també és... Per mi entenc que és innovar tornar a varietats antigues. Vull dir, també estàs innovant per tornar a una cosa que havíem fet fa 100 anys. Perquè dius, no, és que ara hem d'anar sempre amb varietats de fora. No, estem pensant en innovar per anar per utilitzar tap de suro com s'havia utilitzat antigament, cosetes que dius, ostres, per si això és... Hem arribat a la innovació i a vegades ara la innovació és tornar a coses més tradicionals o mètodes més manuals, més... I llavors aquí és una mica el que explicarem, però quan tenim 15 per explicar, que tenim tela, que hi ha... I també, bueno, el que normalment amb aquests tastos jo faig de moderador, bueno, sóc el que faig la presentació, una mica com ara estic explicant, i després doncs, convido els membres dels CES perquè expliquin els seus projectes. L'únic que aquests dies també s'està realitzant amb la sessió Corpinat i en cellers molt petitonets, i també s'està fent el Festival Corpinat, que és el festival de gastronomia que fan amb els cellers Corpinat, i llavors ja coincidim amb algun celler que també tenen algun sopar gastronòmic, i són molt petits i no es poden partir, que potser ja tindrem alguna baixa d'algun celler, però d'entrada és la idea que estarem amb 15... Els tastarem, o si no, els que... Com que també són productes d'aquí a proximitat, me'ls conec bé, que no tinc problema per explicar-los, perquè tots són productes de proximitat. Bueno, ara n'hi ha un de nou, del Pla de Manlleu, de ser que ja em queda una mica més lluny d'aquí de Sant Sadurní, però bueno, cap problema, que també el anirem a visitar i el anirem a conèixer per poder-ho explicar bé, doncs, aquí a... Aquí, bueno, amb els tastos al pati de Can Guineu.
Aquest tast, el de Corpinat, de tradició i innovació, serà el primer, el del dia 3 de juliol.
Sí.
Des del 3 de juliol ens n'anem al 10. Un altre tas que vull que m'expliquis bé aquest, Xavi, que aquest m'ha creat certs dubtes.
Clar, aquí una mica en diem, bueno, és un tas de blanc de noirs, blancs de raïm negre. Dius, ostres, aquests estan locos, vull dir, estan que no... bueno, perquè es compliquen la vida, si tenen una varietat de raïm negre, però, clar, el color dels vins del raïm negre està a la pell. Bueno, hi ha alguna varietat que és una excepció, però d'entrada totes les varietats el raïm, el color està a la pell, llavors has de fer una maceració. I, en canvi, tu pots fer un vi blanc de raïm negre. De raïm blanc fer vi negre, això no es pot fer. Però de raïm negre es pot fer vi blanc, perquè doncs, tu premses el raïm negre i el suc que et surt és blanc. A vegades té una tonalitat grisosa, que se'n diuen vins grisos, perquè t'agafa doncs, una mica doncs, de... no té tanta color groguenc, se'n va cap a aquest rosa molt pàl·lid i anant cap al gris. Es parla a vegades de vins grisos. I llavors aquí doncs, hi ha a la Xampanya, és una zona doncs, de tradició doncs, de fer escumosos, i allà, curiosament, bueno, sempre es parla... La veritat que hi ha més plantada és són varietats de raïm negre, que hi ha el Pinot Noir i el Pinot Meunier, que són dues varietats de raïm negre, després tenen el Chardonnay. I més o menys a la Xampanya estan a una tercera part de cada varietat. Per tant, dues terceres parts són varietats de raïm negre i fan molts blancs de noirs amb aquesta varietat, o barregen el blanc de noirs amb vi de Chardonnay, i llavors és, bueno, es barreja... que els que són monovetats de Chardonnay diuen blanc de blancs i els que són de Pinot Noir i Pinot Meunier es diu blanc de noirs. I es poden barrejar tranquil·lament, llavors ja no pots posar ni blanc de blancs ni blanc de noirs, que és un copatge. I llavors aquí, doncs, també, doncs, dintre els cellers d'aquí del Penedès també es va plantar molt Pinot Noir i llavors s'han fet escumosos de Pinot Noir i n'hi ha bastants i ja porten molts anys. Codorniu va ser un dels pioners a elaborar blancs de noirs amb Pinot Noir. Però ara també estic veient que hi ha una moguda una mica de que, ostres, Pinot Noir, varietat doncs, d'origen francès, però hi tenim varietats mediterrànies que també es pot arribar a fer doncs, vins de blanc de noirs. I llavors doncs, tastarem una garnatxa. De moment no dic les marques, després ja aniran apareixent a les xarxes el que anirem tastant, però hi haurà doncs, un blanc de noirs de garnatxa negra, un blanc de noirs de trapat, d'una varietat de la Conca de Barberà, un blanc de noirs de Somoll, que són les varietats una mica que hi farem una mica de comparativa doncs, entre aquestes varietats i entre aquestes varietats, el Pinot Noir com a varietat tradicional de fer blanc de noirs, i bueno, pot ser que estem algun xampany, també, vull dir que no, també és una mica per veure l'origen d'on ve aquest blanc de noirs, i llavors ho continuarem amb el que s'està fent aquí, buscant també aquestes varietats mediterrànies que s'estan, doncs, elaborant, varietats de raïm negre, estan elaborant vins blancs, i és una, bueno, és un encant, també, vull dir, és un altre registre, i, bueno, que serà xulo. Bueno, tot és buscar temàtiques, i que tots són masterclass al voltant d'aquest tema.
10 de juliol, aquesta segona cita, els blanc de noirs, i acabarem el 17 de juliol amb varietats inusuals.
Aquí també m'he complicat la vida, però bueno, és guai. M'he complicat la vida, què vull dir? Doncs, no, perquè clar, sempre estem... M'acabeu xerrar la parada, serien les varietats que es fan servir aquí al Penedès per fer escumosos. Després hi ha les dues varietats, o tres, sobretot a nivell mundial, el Pinot Meunier, les varietats de la Xampanya, que hi hauria el Pinot Noir i el Chardonnay, i el Pinot Meunier, també dic que n'hi havia bastant a la Xampanya, però a nivell d'altres zones del món no se n'ha plantat de Pinot Meunier, sobretot s'ha plantat Chardonnay i Pinot Noir. O sigui que aquí anirem a buscar vins que no estigui fet amb cap d'aquestes cinc varietats, ni macabetxa aparellada, ni Chardonnay ni Pinot Noir. I per tant, doncs, bueno, la idea és que aquí hi ha gent que està experimentant amb varietats. Bueno, de moment me les deixo aquestes com a sorpresa. I llavors, però també està experimentant aquí amb altres varietats de fer escumosos, però també buscaré vins d'altres zones de Catalunya que estan fent amb altres varietats que són tradicionals del seu lloc. Per exemple, ara s'està fent molt a Ries Baixes, a Galícia, estan fent escumosos amb albariño. Doncs la idea és portar un escumós d'albariño per poder conèixer doncs, que és un escumó, que es fa com pot ser un escumós d'albariño i poder conèixer, perquè clar, normalment no estem acostumats, perquè ja tastem els d'aquí i volem saber doncs, les altres coses. Un també, la idea és un de Palomino de Jerez, diríem, que també pot ser que ens agradi, pot ser que no, però al final també és la idea de que hi hagin productes bueno, anar ampliant aquesta cultura d'escomós per veure que possibilitats i qui et diu que potser dius, mira, aquest m'ha agradat molt, jo plantaré aquesta varietat aquí. Però no, no és l'objectiu. Crec que el seu és que cada zona tingui la seva varietat i les seves varietats tradicionals i que també quan puguis fer un tast o puguis, que tinguis una possibilitat molt diversa de tastar. I a vegades dius, no, és que tots els caves són iguals, o tots els corpinats són iguals, com deia abans. No, no, cada corpinat, cada cava, cada vegada doncs, són més diferents i trobes l'identitat de la marca i al final això és el que enriqueix i que trobes que estàs en un món pues, superinteressant i que dius, no, és que només és per brindar, no? Els vins escumosos serveixen pues, per acompanyar-te d'un sopar gastronòmic o dinar gastronòmic, et serveix per fer una copa refrescant i té mil i unes possibilitats i mil i unes diversions. Jo és el que, clar, al final també em faig a vegades una mica, em sembla que em faig pesat perquè sempre estic reivindicant o explicant totes les curiositats dels escumosos i clar, és que és una passada ho hem d'anar donant a conèixer. També ara doncs, amb el mètode ancestral, que també ens trobem que és un altre mètode. Per aquí també, però n'hi haurà alguns ancestrals per aquí colats per aquí al mig. Vull dir que al final, si m'entren dins la temàtica, doncs anirem incorporant diferents mètodes per veure doncs, el que s'està coent. Sempre, clar, també tinc l'ajuda d'aquí, dels cellers que venen els representants, que també m'expliquen la idea és que, bueno, jo estic a l'escenari amb els representants dels cellers i m'ajuden, doncs ells ens expliquen les característiques i, bueno, jo els hi pregunto doncs coses, doncs al voltant de per conèixer més bé el producte i per què han arribat, doncs, aquestes conclusions a plantar o aquestes varietats més inusuals o per què han volgut fer un vi del Bariño, pues, per què ho han volgut fer, doncs, pues, és veure, doncs, també la com ho estan fent i al final és el que fem i, bueno, i al final arriba l'estiu i ja són dies de terrasseta i nosaltres aquí dius, ostres, tastes molts productes, sí, però és que estàs allà a l'aire lliure, amb un espai agradable, tranquil, i dius, bueno, m'ho vaig passar.
Acompanya, no?
Acompanya molt. I per això ara a l'estiu anem per aquest tipus d'activitats que normalment durant tot l'any anem fent més activitats a l'aire lliure, a la sala de tasca que tenim a la botiga o en llocs tancats, en canvi, ara a l'estiu doncs, ja pensem en això, en l'aire lliure, i també, doncs, bueno, ara també ja, la setmana que ve ja comencem doncs, amb tastos amb un baler al port de Vilanova per veure la posta de sol, la meva idea, i de caves, d'escomosos, anem, doncs, perquè també doncs, és que l'estiu et propicia això, que és els dies doncs, ja d'anar a promocionar, i si estàs amb un baler prenent-te una copeta de cava i a més t'expliquen les característiques del cava, doncs, ostres, ja et fas fan de beure cava, que això és, bueno, és la meva intenció que hem de promocionar i és una manera de buscar a vegades coses una mica diferents per promocionar doncs, el producte. I ara, doncs, això. Tenim campanya Sant Joan, que també es veu cava molt, que és un... ara és els dies... És que, clar,
dies forts, eh? Perquè
són dies forts.
Aquí, sense dormir, ens venen les festes de barris, que és un altre moment fort per veure cava.
Al final, però bueno, hem d'intentar que també siguin més... Jo crec que a vegades diem... És moment fort la revetlla de Sant Joan, o la campanya Sant Joan, barris... Però al final també és començament d'estiu, que és punt de trobada, és de dir, doncs mira, els vins escumosos de cara a l'estiu són una passada, vull dir, és el que entra més bé, perquè la bombolla et refresca i és molt agradable. Llavors, tampoc no són productes, bueno, que una cervesa de menys graduació que un vi escumós, però pots trobar que vins doncs, arribin als 15 graus, en canvi normalment els escumosos són 11 graus, 12, que no te'n vas de molt contingut alcohòlic i és refrescant. I, bueno, i també amb el tipus de menjar, que ja prens coses més lleugeres a l'estiu, també sí, hi va molt bé. Per tant, ara ja comencem època bombolles i a tope amb les bombolles.
A més, les bombolles, sempre ho diem, no? Tenen aquest contingut de celebració, no? Que al final sempre s'ha relacionat els escumosos amb celebrar, no? amb el fet de desgorjar, d'aquest soroll que va, aquestes bombolles, visualment són molt atractives. És com tot un conjunt, no?
Sí, és així. I a més, a l'estiu també estàs per celebrar coses. També et venen les vacances aviat, veure quin pot fer tot. I, ostres, ja estàs veient-ho d'una altra manera i llavors doncs, és moment de celebració i llavors... Diu, sí que fa calor, però bueno, també al final els vespres també... Per això també aquest cicle fem al vespre, que la idea és que ja surts a l'aire lliure i es penses en activitats a l'aire lliure com una altra època de l'any no pensaries en fer actes a l'aire lliure. I bueno, al final és... Bueno, jo gaudeix, per mi l'estiu és un moment molt agradable i per això també tinc ganes de fer d'organitzar activitats per aquest estiu i per anar, doncs, bueno, gaudint-ho i que i, bueno, és... estiu bombolles, tot va lligat, i també al voltant, i la cultura, que hem d'anar treballant la cultura dels vins i que al final és una manera de veure i que, bueno, veig que la gent, bueno, portem quatre edicions i
respon,
la cinquena,
no?
Respon molt i ja, ostres, i tothom té records dels dies que hi va participar, que per tant ens encoratja, doncs, a seguir endavant i preparant més activitats.
Xavi, per acabar, la gent que ens estigui seguint, que es vulgui sumar a qualsevol d'aquests tastos o a un d'ells o a tots, d'aquest cinquè cicle de tastos d'escumosos al pati de Can Guineu de Sant Sadurní, com ho han de fer?
Doncs ara tot va per web, quasi. És mirar, consultar la web de Calfero, calfero.com, que seria la nostra web, i allà hi ha tota la informació de les activitats. I per això encara sembla que faltin molts dies, però bueno, ja està pensat per unes 40 i pico persones i estem amb la meitat d'inscripcions, que llavors fa que també doncs, no esperar-se l'últim dia doncs, per inscriure's, perquè doncs, és una mica, doncs, bueno, te la jugues...
Arriscat
que no hi hagin places, però bueno, ja ens... Estem contents perquè està anant tot a molt bon ritme i anirem parlant. Que, bueno, i a més, li falten molts dies, però és un tema que ja és per apuntar-s'ho a l'agenda i després ja marxar de vacances. És per fer coses els dijous de juliol.
www.calfero.com, tots els interessats en assistir a qualsevol d'aquests tastos del cinquè cicle de tastos d'escumosos al pati de Can Guineu. Xavi, sempre és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa, parlar de la cultura de les bombolles, que ens encanta. Moltíssimes gràcies i fins a la propera.
Gràcies.
Volallava cara o creu, un atzar que no era meu.
Des del Que siga la fiesta, la Pegatina ens canta La Guspira i ens acompanya fins 11:15. Actualitat i seguim.
M'havia deixat desdibuixat, m'havia arrossegat el riu. Com ella diu, se m'ha alcarat i se m'enfat de quan li dic que sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau, de calma, tan convenu i no busco enrenar. No vull res més que riure molt i viure coses amb els meus. No et vull a prop si no em promets que ho passaràs igual de bé que jo. Sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau, de calma, tanco humano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per avançar.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
Subirats planta cara a Educació per la retirada del mòdul de l'escola al Serral de l'Avern. L'Ajuntament de Subirats ha fet pública la seva oposició frontal a la decisió del Departament d'Educació de retirar el mòdul prefabricat de l'escola al Serral de l'Avern aquest mes de juliol. Aquest espai, que fa més de 18 anys que forma part del centre, és clau per al funcionament educatiu i comunitari de l'escola. Des del febrer del 2024, el consistori ha fet gestions constants amb inspecció educativa, direcció territorial i fins i tot amb la conselleria, sense obtenir cap resposta positiva ni obertura a la negociació. Davant d'aquest bloqueig, l'Ajuntament ha impulsat recentment una proposta de resolució al Parlament de Catalunya amb el suport d'Esquerra i la CUP per exigir el manteniment del mòdul. El mòdul acull actualment aules d'infantil i activitats escolars i comunitàries, i la seva retirada suposaria empitjorar les condicions educatives i augmentar la pressió sobre els espais del centre. Crida a inscriure's al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial per fer possible una promoció de 47 habitatges de lloguer per a joves a Olèrdola. L'Ajuntament d'Olèrdola ha posat a disposició de la Generalitat uns terrenys municipals a la plana de Moja per construir-hi habitatge assequible de lloguer per a joves. Un estudi elaborat amb el suport de la Diputació detalla que s'hi podrien construir 47 pisos amb tipologies variades d'habitatge que van de les 2 a les 4 habitacions. Però perquè aquesta promoció sigui una realitat, cal que existeixi la demanda suficient. I la manera d'acreditar-ho és disposar de joves de 18 a 35 anys que hagin sol·licitat Olèrdola en la seva inscripció al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial. Fer una crida a inscriure's a aquest registre de la Generalitat fent constar Olèrdola com a municipi de sol·licitud d'habitatge era un dels propòsits principals de la jornada d'habitatge convocada per l'Ajuntament d'Olèrdola, celebrada aquest dijous a la tarda al local social Rossend Muntaner de Sant Miquel. L'alcaldessa Fina Mascaró advertia que si no es disposa d'una xifra superior a 140 sol·licituds, la Generalitat entendria que no hi ha demanda suficient i això comprometria que es fes la promoció d'habitatges. Inaugurada la reforma de les antigues escoles de Llager amb el suport de la Diputació de Tarragona, el passat dissabte 31 de maig es va celebrar la inauguració de les obres de reforma de les antigues escoles, un espai emblemàtic del nucli de Llager que ha estat completament renovat per adaptar-se als nous usos socials i comunitaris. Els treballs iniciats al mes de gener han consistit en la retirada de l'amiant de la teulada i dels baixants d'aigua, la reforma dels lavabos, la renovació de les finestres, la instal·lació d'aparells d'aire condicionat i el pintat de totes les parets. També s'ha substituït la porta d'entrada per una de nova, millorant-ne la seguretat i accessibilitat. El cost total de l'actuació ha estat de 42.000 euros, dels quals 35.500 han estat finançats a través d'una subvenció nominativa de la Diputació de Tarragona. Amb aquesta reforma, l'edifici tindrà una nova vida com a espai polivalent. L'agrupament escolta els xarel·los i durà a terme les seves activitats els dissabtes a la tarda, però també es preveu que sigui un punt de trobada obert a tot el veïnat del nucli. El Noia Freixenet s'enfrontarà al Roda a les semifinals del play-off d'ascens a Nacional Catalana. El Noia Freixenet s'ha quedat a les portes del salt títol de Lliga de Primera Catalana després d'un frec a frec amb el Mollerussa durant tota la temporada. La victòria dels lleidatans en l'enfrontament directe a la penúltima jornada va acabar sent decisiva per decantar el títol i l'ascens a favor dels del Pla d'Urgell. Amb 82 punts, el filial roig i negre ha acabat la fase regular del grup A, només 2 per sota del campió i amb un coixí de 19 sobre el tercer, el Barberà. El subcampionat, assolit per l'equip de Xavi Brics, els permetrà jugar al play-off d'ascens a Nacional Catalana, que disputaran els equips classificats en segona, tercera, quarta i cinquena posició dels grups A i B. Aquestes eliminatòries es disputaran a Salt el cap de setmana del 14 i 15 de juny, on es decidiran els 2 equips que acompanyaran el Mollerussa a Nacional. El Roda serà el primer escull del Noia.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 11:45. El vi català afronta grans canvis i una de les línies per les quals aposten alguns cellers al Penedès i arreu, amb el suport de la Generalitat, són els vins sense alcohol o amb baixa graduació. Qüestió que abordem avui amb la Laia González, responsable de comunicació de l'Incavi. Laia, bon dia.
Hola, bon dia.
Justament l'Incavi prepara una jornada que tindrà lloc a Vilafranca a finals de mes, sobre aquesta normativa de mercat, sobre les mesures de suport que es poden establir en matèria de vins desalcoholitzats, no és fàcil la paraula, o de baixa graduació.
No és fàcil la paraula. De fet, és un dels punts que la normativa europea ha volgut també posar-s'hi, amb el sentit de no crear confusió. I una de les coses que es comentaran en aquesta jornada és precisament això, és el tema de que tots els estats membres puguin esmentar de la mateixa manera què vol dir quan parlem d'un desalcoholitzat o què vol dir quan parlem d'un low alcohol o baixa graduació, no? Perquè no tothom pugui anar dient que és baixa graduació i després miris i tu miris bé i de baixa graduació no en tingui res.
No compleixi
o realment no sigui 0-0, no? Una mica el que va passar també amb la cervesa, no? Que tots dèiem, bueno, 0-0, però 0-0 del tot o...
Fins a quin punt,
fins
no?
Fins a quin punt és 0-0.
Perquè sempre hi ha aquell alcohol residual i pot ser més o menys i això canvia.
Clar. Llavors, doncs, la importància, jo crec, que d'aquesta jornada és el fet aquest, que estem una mica avançant-nos, el que vindran els propers potser 10 o 15 anys, i és posar sobre el vi aquesta mirada de què pot representar aquesta demanda del sector, perquè realment ara ens trobem en un moment que molts estudis diuen que això, que és un dels productes que segurament els consumidors demandaran més properament. Llavors és com si anéssim 15 anys enrere amb el món de la cervesa.
Fas aquesta comparativa, per entendre'ns.
Sí, perquè era una mica la incredulitat, era una mica no creure en aquell producte, no agradar, no és cervesa, per mi no és cervesa. De fet, una cosa curiosa que he llegit també, que jo no ho sabia, és que la cervesa 00 no es podia dir cervesa en un inici. Havien de dir, bueno, exactament el nom no el sé, però no podien posar que era cervesa.
Havien de buscar un eufemisme perquè la paraula no es podia utilitzar.
Això mateix. Llavors hi ha una mica aquesta incredulitat també en el món dels cellers, no? I és totalment... O sigui, s'entén perfectament que tinguin... I tant, que tinguin aquests dubtes. Primer, perquè posem sobre la taula de que desalcoholitzar un vi, què significa per ells, no? Hi ha una mica tota la vessant de la filosofia de fer un vi que... el que representa, no? I llavors, per molts d'ells, treure l'alcohol ja és fer un altre producte. No els agrada dir que és un vi. Això és una.
Hi ha recels, no? Per una banda.
I l'altra.
Però hi ha d'altres que s'hi han llançat.
Sí. Clar, normalment els més grans, els petits, sempre estem amb aquestes comparatives, no? Clar, la maquinària per fer un vi desalcoholitzat és molt cara ara mateix, llavors no tots ho poden permetre. I després que hi ha diverses tècniques. Llavors, també és un d'aquests punts que tractarem, no?, la jornada, que no t'he dit ben bé com es diu, que és la jornada tècnica de vins desalcoholitzats, amb oportunitats, tendències i normatives. Val? O sigui, hi haurà tota una part, una primera part, que parlarà d'això que et deia, de la normativa europea, i també de com l'entomem des d'aquí, no?, que, com ho veu, el sector, no?, posem sobre la taula totes aquestes coses que la Unió Europea vol
estar regulant, no?
Sí. Està en això, diguéssim, està en aquest moment de fer una sèrie de normatives i llavors hem de veure el sector com les agafa, no? I com les veu i si podem fer qualsevol cosa perquè realment algunes coses millorin o vagin millor pel sector, doncs fer-les. I després hi haurà la segona part, que és aquesta una mica de com està el panorama dels vins desalcoholitzats a fora, què s'està fent a fora, quines tècniques es fan a fora i després a la resta de l'estat, quins productes hi ha, com està la demanda, i llavors també doncs, la mirada una mica cap aquí, cap a Catalunya, a veure com ho volem entomar, això.
Quan es fa i a qui està dirigida?
A veure, això és una jornada dirigida molt a professionals. Doncs això, perquè els cellers puguin saber ben bé què representa, no? I bueno, saber com es poden desalcoholitzar aquests alcohols, fins on arriba, quina graduació han de tenir, quina no, quins vins amb baixa graduació poden entrar encara en una DO i quins no. Ara mateix un zero alcohol no podria ser formar part d'una DO. Està emparat en una DO, per parlar.
Estan fora, no?, del marc de les denominacions d'origen.
Sí. I llavors sí que es juga ara doncs, amb baixar-los a 9 graus i això, perquè puguin estar dins. I també és això, no? Aquesta filosofia o aquest pensament de... estar en una DO, algun any, alguna vegada, d'aquí un temps, podrem parlar que hi ha un desalcoholitzat dins d'una DO, emparat dins d'una DO, es vol, no es vol, seria un vi tan característic d'una DO com perquè estigui dins dels seus plecs, no? Això també és un tema per tractar.
El debat serà encès.
Sí. Llavors, bueno, doncs per parlar-ne també, la part de la normativa, vindrà el Miguel García Navarro, que és el cap de la unitat de vi, espirituosos i productes hortofructífoles fructícoles de la Comissió Europea, i Josep Puixeu, que és vicepresident de la secció d'Agricultura del Consell Econòmic i Social Europeu. Aquesta part és com una de les parts importants, perquè... Bueno, no és fàcil saber que...
Cal establir el marc legal vigent, no? Uh-huh. I què es planteja la Unió Europea.
Clar,
perquè
clar.
Està en procés d'acabar de regular.
Sí, sí, és el que us deia. Des de quines... Bueno, les tècniques, però fins i tot doncs, quina graduació, també la nomenclatura...
Com li diem.
Clar, ha arribat en un moment també amb la por dels aranzels, no? I d'aquesta radicalització que es fa a l'alcohol. Llavors també es vol... A veure, la Unió Europea també vol veure quin suport se li pot donar a aquest sector tan potent, no? Vull dir, no deixar-lo de la mà de Déu, diguéssim. Llavors, un cop ens expliquin una mica com està el panorama normatiu, es farà una taula rodona amb gent del sector per veure això que et deia, no? De saber què en pensen. Posar sobre la taula què en pensen, criticar-ho, no criticar-ho, anem per bon camí, no anem per bon camí, què pot arribar aquí, què no pot arribar aquí. I després hi vindria la part una mica, entre cometes, més oberta més al públic, tot i que és molt a nivell professional, que és quan tindrem la Irene Meren, que és una especialitzada en vins sense alcohol. És, de fet, bueno, és cap de desenvolupament de negoci de BEPZERO, que és una de les principals empreses en la matèria, i ha assessorat a moltíssimes empreses que volen fer el llançament de productes sense alcohol.
Vale. Aquells professionals interessats a assistir-hi, això serà el proper divendres 20 de juny a Vilafranca, a Vinzeum, han de reservar plaça?
Sí, de fet, ara et diria que hi ha una part que hem fet que és... De fet, les inscripcions es van tancar divendres, sobretot perquè el TAS, que hi ha posteriori, per saber quins vins d'aquí de fora estan i fer un tast guiat amb aquesta persona, amb aquesta professional, doncs aquest tast ja no pot encabir-s'hi més gent. L'altre també hem tancat inscripcions perquè ja estem passant del centenar, però bueno...
Hi ha interès,
sí, ja...
per tant.
Sí, 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 ens ha cridat molt l'atenció que la gent s'hi ha vessat molt, la veritat. És que, bueno, és un tema que està molt a l'esfera pública i tothom en parla, però potser sense tenir el coneixement que toca, no? I tots així fem una mica de tertúlia i ara potser la podrem fer amb una mica més de coneixement.
I tant, i tant. Per aprofundir-hi una mica millor i si no... teniu l'oportunitat d'assistir a la jornada, doncs us recomanem aquesta conversa perquè ens acompanya al telèfon una de les ponents d'aquesta jornada del dia 20 de juny. És la Irene Meren, consultora i experta en vins sense alcohol. Buenos días.
Hola, buenos días.
Irene, bueno, dime, dime.
Estaba escuchando vuestra conversación
¿Sí?
y me pareció ya súper interesante y tengo muchas ganas de estar el día 20 en la jornada esta.
Fantástico. Lanzo la primera pregunta, Irene. ¿Los vinos desalcoholizados o de baja graduación están de moda ahora mismo?
Sí, están de moda. Y bueno, es una, ya no es una tendencia, es una categoría. Y lo que hablabais antes es un poco el mismo camino de cerveza sin alcohol. Y, pero hace 10 años, digamos, esta categoría o estos productos se veían como un sacrificio. Se veía como si por algunas razones de salud o religión no puedes tomar alcohol, única opción era tomar un producto sin alcohol. Pero desde hace más que todo los últimos 5 o 6 años ya no es así, no es un sacrificio. El consumidor lo busca intencionalmente. Entonces está muy de moda y estamos hablando de una categoría que tiene un valor de 12 mil billones de dólares hoy. Y hasta 2030 la expectativa que esta cifra va a doblar, va a crecer hasta 25 mil millones de dólares.
¿Esta cifra responde al mercado, al público potencial que estaría dispuesto a pagar por un vino de estas características?
Exacto, sí, sí. Esta cifra representa el consumo, pero global, no solo en España, pero global. Todavía es un mercado niche, si lo comparamos con vino o cerveza, es todavía niche, pero está aumentando muy rápidamente.
¿Y dónde encontraríamos los principales clientes de esta categoría?
Clientes como consumidores.
Sí, exacto.
Sí, bueno, cuando estamos hablando globalmente, estamos hablando de 10 países importantes y obviamente Inglaterra es un país líder y Estados Unidos también y Alemania, más que todo con vinos sin alcohol espumosos y luego países nórdicos, Noruega, Suiza, Finlandia. Ahí los monopolios empezaron a hacer tenders para estos productos y luego en Europa España lidera todavía con cervezas sin alcohol, pero desde hace 2 años ya vemos un aumento en productos de vino sin alcohol y bajo grado de alcohol. Francia está aumentando bastante significativamente y luego Japón es un mercado muy interesante y Australia.
Estos últimos años el consumo de bebidas alcohólicas ha caído de forma importante, el vino lo está notando, por tanto quizá no hay tantos recelos ahora como hace unos años porque se ve el potencial, ¿no?, de recuperar mercado.
Eso es. Es que según las cifras de Organización Internacional de Viñedos y Vino, el consumo de vino se cayó 15% en últimos, 7% en últimos 15 años. Pero el consumo de vino sin alcohol y bajo grado de alcohol se aumentó 9% en últimos 4 años. Entonces, yo cuando empecé en esta categoría, todavía las bodegas o enólogos o sommeliers lo veían como una amenaza, pero hoy ya lo ven como una oportunidad, porque al final este producto, vino sin alcohol o bajo grado de alcohol, se hace de vino. Entonces, al principio tenemos que hacer el vino y luego lo desalcoholizamos para quitar el alcohol o bajar el grado. Entonces, es una oportunidad para todos estos vinos que nos cuesta vender, ¿no? Nos cuesta llegar al consumidor final, porque el consumidor final, más que todo, esto empezó con generación Z, ya no beben alcohol como bebíamos nosotros cuando éramos más jóvenes, ¿no? Entonces es un producto alternativo que podemos hacer en base de vino. Entonces sí que es una oportunidad importante.
Hola, Irem, soy Laia.
Hola.
Escucha una cosa, yo también pienso, y en la línea que estabas comentando tú, ¿no? ¿Es una manera también de hacer llegar el vino a los jóvenes?
Exacto, es que yo también lo veo como futuro del vino, porque los jóvenes, es que ahora hay también otra data que estos productos, bueno, los consumidores que consumen vino sin alcohol no solo son consumen alcohol, 67% de estos consumidores consumen alcohol también globalmente, incluso en Estados Unidos más, 84%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Ellos, depende de la ocasión, toman productos con alcohol y sin alcohol. Entonces yo lo veo como una oportunidad importante para una bodega y lanzar un producto para un mercado diferente, para un consumidor diferente sin alcohol o bajo grado de alcohol y hacer conocer tu marca y luego estos consumidores cuando prefieren tomar alcohol ya pueden empezar a consumir sus vinos con alcohol.
El nombre dicen que no hace la cosa, pero es importante si se le puede acabar llamando vino o hay que buscar una palabra alternativa.
Bueno, esto es de momento en Europa estamos obviamente siguiendo las definiciones de Organización Internacional de Viñedos y Vino. Y ellos llaman el vino, para definir un vino tiene que tener mínimo 8,5% de alcohol, depende de algún DO, en La Mancha, por ejemplo, tiene que ser el mínimo 9%. Entonces, todos los productos que no tienen 8,5% de alcohol no son vino. Llamando a estos productos vino desalcoholizado o vino bajado grado de alcohol, pero también tiene que aplicar con algunas normas. Y si no aplican, esto tenemos que llamar una bebida en base de vino desalcoholizado. Bueno, yo vengo del mundo del vino, trabajo en el mundo del vino desde hace 17 años. Y entonces yo personalmente pienso esto como un producto alternativo. No es un vino, porque para llamar un vino tenemos que fermentar y tener una fermentación alcohólica y tenemos que tener un alcohol. Y luego, partiendo de este producto, estamos quitando el alcohol y hacemos un producto alternativo. Pero por otro lado, mucho consumidor, para consumidores no importa estos nombres, ¿sabes? Si es una bebida o si es un vino desalcoholizado. Creo que también nosotros en la industria lo estamos complicando un poco más nosotros, porque al final muchos consumidores están buscando una experiencia y depende cada ocasión, y también una bebida con buen sabor.
Estos vinos han mejorado mucho en estos años. Uh-huh. Pero siguen sin tener la misma potencia aromática que tiene un vino. ¿Hay camino Exacto. aún por recorrer? ¿Mejorarán? Sí.
Es que ahí me gustaría hacer una comparación entre cerveza sin alcohol y vino sin alcohol.
Vale.
También hace 30 años, cuando empezaron estos productos de cerveza sin alcohol, no tenían esta calidad. Entonces, es con experiencia, con know-how, se mejora un montón. Pero por otro lado, una cerveza normalmente tiene 4 o 5, como 6% de alcohol y tiene carbonización. Y eso ayuda muchísimo. Entonces, cuando hablamos del vino, empezamos partiendo de 12 grados, 13 grados mínimo, y ahora con cambio climático, más que todos los tintos, estamos subiendo 15, 16. Y luego no todos los vinos tienen carbónico. Por eso, de momento, los productos sin alcohol que vende mejor son espumosos, porque este carbónico puede hacer un poco el equilibrio, que la estructura que está perdido por el alcohol. Pero, por otro lado, como que know-how está aumentando y la tecnología está mejorando, y por otro lado, hay que elegir el vino base. No se puede desalcoholizar cualquier vino y esperar un resultado cualitativo. Entonces, está mejorando mucho. Pero lo que dices tú, todavía no es exactamente lo mismo, pero hay algunas tecnologías que pueden recuperar el alcohol, los aromas del vino, y en la nariz notarás como un Sauvignon Blanc, notarás como un Pinot Noir. Pero todavía la boca, obviamente, estamos hablando de un gran pérdida de estructura de alcohol. Entonces, no es lo mismo. Pero vamos a ver todos juntos, creo, si en 5 o 10 años podemos lograr un producto idéntico o no.
Mientras no lo logramos, ¿cómo escogemos un vino de baja graduación o sin alcohol? En función si nos gusta el tinto, el blanco, el rosado, la variedad, ¿cuál sería el criterio para introducirnos en este mundo?
Bueno, de momento estos productos están bastante en base de marcas diferentes. Entonces, esta categoría, hay muchísimas marcas. Obviamente, sí, no todos conocemos todas las marcas. Y de momento, como que es una categoría bastante nueva, no hay muchísimo enfoque en varietales, añadas. Hay algunos productores que lo están haciendo, pero todavía no es suficiente. Entonces, yo diría siempre, como ahora, hoy en día hay tiendas que están especializadas en productos sin alcohol y también se puede comprar online o en los restaurantes. Creo que siempre hay que preguntar a los sommeliers o en las tiendas, explicar un poco qué perfil te gusta en un vino normal, digo con alcohol, y un poco intentar acercar este perfil. Y por otro lado, creo que es muy importante también para el consumidor entender el nivel de alcohol, porque cuando llamamos vino sin alcohol, no todos los productos no tienen alcohol. Sí que puede, depende del país y legislación, puede tener un 0,5. Es importante, creo que para el consumidor entender cómo leer la contraetiqueta, y también por otro lado, hay algunos productos que tienen muchísimo azúcar. Y si estamos hablando de un producto saludable sin alcohol, por otro lado, si metemos mucho azúcar para recompensar la pérdida del alcohol, tampoco no es saludable. Entonces, yo primera cosa que recomiendo al consumidor, cuando hacen una compra, miran la contraetiqueta y entenderlo, porque es un producto que ya tenemos un panel nutricional, podemos ver todos los la data, las cifras.
Irene Meren, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido una masterclass. Ella serà aquest divendres 20 de juny en aquesta jornada que organitza l'Incavi a Vilafranca. Nos vemos muchísimas allí. Muchas gracias.
Adiós.
Adiós. Clar, Irene, al final ha introduït un element clau que segur que portarà cua, que és el sucre.
Sí,
perquè
aquest...
si perdem alcohol per qüestions de salut, però per altra banda... entre el sucre en acció...
Aquest és un dels temes clau, sobretot en el tema dels enòlegs, de tots els cellers, no? Que aquí és on veuen més la problemàtica, i per això deia la crítica de poder-li dir vi o dir-li d'una altra manera, perquè, clar, és que no partim de la mateixa base que una cervesa, és el que deia, baixem de 15 graus a 5 o 4, si vols dir-li desalcohol, en baixa graduació. Clar, és treure molt de graduació i, inevitablement, de moment, a no ser que ella també ens explicarà altres tècniques que es fan, a més llocs, però, clar, inevitablement és posar-hi més sucre. I el que se sent molt és això, que els escumosos, de moment, sembla que tenen més èxit en aquest sentit. El posar-hi el carbònic, doncs, millora.
És una qüestió que està sobre la taula, és tendència en el món del vi i, com ens deia l'experta, en la propera dècada tot això ha de canviar, millorar i sacsejar-nos, no?
Sí, però és el que diem, sempre és una oportunitat. Tot el que ens sacseja, no?, ens fa tirar endavant i buscar altres alternatives i pot ser una entrada per molta gent al vi, en el món del vi.
Laia, si mirem l'agenda, aquesta seria de les últimes cites que programa l'Incavi abans d'estiu?
Sí. Ja estem amb la mirada posada quasi després de l'estiu. Bueno, hi ha altres esdeveniments pel mig, però enguany ens fixem molt en el setembre, en les festes de la Mercè. No vull concretar molt, però en principi faríem una festa del vi català a l'àrea metropolitana, per no centralitzar-ho, tot i que segurament a Barcelona. I ja us ho explicarem, us ho vindrem a explicar.
Com una mica festa del Vinovell?
La festa del Vinovell també es farà, però abans que aquesta festa del Vinovell faríem una festa del vi català a Barcelona. Sí, per explicar com és cada DO, què té cada DO, què tu podem trobar, quins vins, quines varietats, i que el vi català segueixi sent conegut, és el que deia, que el principal problema és seguir formant a la gent i seguir explicant.
Moltes gràcies, Laia González. Fins d'aquí aviat. Adeu.
Adeu.